Aquesta setmana a l'Espai d'Arts Escèniques del Faves Comptades posem el focus en la cultura de proximitat. Parlem d'aquella programació que ens acompanya al barri, que tenim a tocar de casa i que sovint és clau per fer de la cultura una eina transformadora i accessible per a tothom. Per això avui ens acompanya l'Alba Jué, que és responsable de la xarxa de centres culturals polivalents de Sant Cugat, per parlar de com s'està pensant la programació de la pròxima temporada, què es prioritza, quins criteris es tenen en compte i, en definitiva, quin paper juga la cultura de prop en el dia a dia de la ciutat. Alba, què tal?
Bon dia.
Molt bon dia. Quina feinada, no?
Déu-n'hi-do.
Hauries pensat, Déu-n'hi-do, però sí que fem coses.
Déu-n'hi-do. Crec que les tenim tan interioritzades que moltes vegades, fins que no ens aturem i intentem posar-ho en un paper, no ens n'adonem.
Correcte. Escolta, com definiries la filosofia de la xarxa de centres culturals polivalents de Sant Cugat?
La xarxa és una xarxa de proximitat, no? Jo crec que proximitat és la paraula clau en aquest cas i és el nostre motiu de ser.
Sí.
Una mica, no? Tu ho has dit abans amb dues paraules perfectament, no? Que és la que surt i s'implica i neix del barri i atén el barri, per dir-ho així, i que procura ser el més divers i accessible possible.
I en un món globalitzat, com defineix la xarxa la cultura de proximitat? Què aporta als veïns i a les veïnes de Sant Cugat?
Home, jo crec que una mica la cultura de quan parlem de cultura de proximitat, no? Sempre ens referim a allò que són iniciatives culturals que es desenvolupen en l'àmbit local, no? Sigui aquest més gran o menys gran, pots anar de grans ciutats a petits barris, vull dir que, no? Cadascú d'això, i que premia una mica la participació de la ciutadania ja no només en allò que en diríem, entre cometes, que és molt lleig com el consum de la cultura, sinó també en la implicació en aquest fet cultural. No? I jo crec que això és bàsic i és una de les coses que es busca des de la xarxa de centres, és a dir, no només que puguis gaudir d'allò que s'ofereix, sinó que allò que s'ofereix, que està vinculat amb un espai, amb un territori, amb una localitat, no tingui només un retorn cultural, sinó que aquest retorn sigui d'implicació de la població, també. No?
Esteu treballant en la programació de la pròxima temporada, sí? Com s'inicia el procés de planificació d'una temporada cultural de la xarxa de centres?
Mira, això et diré que és una d'aquelles coses que m'he hagut d'apuntar, perquè la fem tan automàticament després de tants anys, no? Sí que li anem fent variacions, però que dic, ostres, en realitat com, no? Quan ens hi posem, com ho fem? Mira, nosaltres a la xarxa... el que és la part, en aquest cas deixo de banda les companyes d'art i de cursos i tallers, no? Perquè funcionem com amb les tres potes, no? Hi ha la part d'art, la part de cursos i tallers, on hi ha els cursos que es fan a la Casa de Cultura, el Casal de Torreblanca, el Xalet Negre, hi ha tota la part de l'aula gastronòmica, etcètera, i la part del que diríem les arts en viu.
Sí.
No? En aquest cas, centrant-nos en les arts en viu, que és la que més directament... Bueno, de la que portem amb l'equip de gent que som allà, nosaltres una mica planifiquem sempre l'any amb dos semestres, funcionem semestralment. Un semestre fa de setembre a gener i l'altre de febrer a juny. Sempre en el semestre que està en vigor de cara al públic és quan nosaltres treballem el semestre següent. Sí?
O sigui,
anem a 3 mesos, 4 mesos vista. No? I això ens permet una mica també no perdre de vista el que ha passat en el semestre anterior, no?, per procurar també posar sobre la taula aquelles propostes que puguin ser més variades i diferents i donin més diversitat a la programació que fem.
I a l'hora de triar el que decidiu que anirà a la programació, quin és el criteri principal? Quins factors teniu en compte?
Mira, nosaltres, o sigui, en el que és la part de les escèniques i també en la part que porta la pua, que és tota la part musical,
sí.
Clar, hi ha dos tipus de programacions, per dir-ho així a grosso modo. N'hi ha una que és la que proposem nosaltres directament, que no sempre és fruit de la nostra imaginació, sinó que moltes vegades hi ha gent implicada en aquest municipi amb les arts escèniques que ens fa arribar propostes de coses que han vist, d'ostres, això val molt la pena, això és molt innovador, això s'ha vist poc però té un contingut que, no?, que encaixaria perfectament. Llavors, tibem una mica d'aquí i, per una altra banda, tibem del que és part de la nostra feina, que és anar-nos a nodrir una mica del que està passant al nostre entorn i buscar propostes que ens semblin indicades, no? Indicades per què? Per la temàtica, perquè són diverses, perquè puguin generar, no?, l'atenció de públics amb els que habitualment és més difícil treballar, perquè són propostes que creiem que val la pena posar-les en valor pel contingut que tenen, pel treball que tenen, pel que mostren, no? Hi ha com tot de diferents. I per una altra banda hi ha tota la part que és gran motiu del nostre ser, que és les companyies locals i les convocatòries obertes d'arts escèniques, no? Aquí sempre, igual la norma és una mica més establerta, perquè també el temps, els espais i els recursos són limitats, no, diguem-ne. Aleshores, buscant també, no perdent de vista aquesta varietat i el que tothom hi pugui tenir accés, s'obren unes convocatòries que donen peu a la participació de companyies locals pel semestre següent, diguem-ne. I aquí sí que una mica es busca, doncs, això, que no hagin sigut obres que haguem pogut portar a Sant Cugat o que hagin pogut ser vistes a Sant Cugat els últims 6 mesos. Per què? Doncs precisament per això, no? Com que el temps i els recursos són limitats, poder donar cabuda a tothom. Dins aquestes propostes, una mica hi ha una màniga molt ampla en el sentit d'acollir tot allò a nivell local que ens sigui proposat en la mesura del possible.
Mm-hmm. Quines línies estratègiques o quines temàtiques voleu potenciar en aquesta nova etapa?
Mira, sempre a nosaltres el camp que ens queda més com per fer... clar, les propostes que t'arriben de companyies locals normalment no tenim un projecte que sigui, no? Traiem, hi ha llocs que funcionen així, i es podria fer perfectament de... Traiem convocatòria d'un tema i es presenten obres sobre aquella temàtica i se n'escullen 2 o 3. Això hi ha llocs que funcionen així amb les companyies amateurs o amb coproduccions locals. Nosaltres en aquest cas no ho fem així, per tant les temàtiques són obertes completament. Cada companyia presenta allò que ha treballat, que ha escollit treballar. Però sí que aleshores nosaltres, a la part que fem més directament, que és tot el que és sobretot teatre familiar, no? Aquí sí que busquem, normalment hi ha 3 potes, hi ha una... la part visual i creativa a nivell atractiu, no? Com més estètica, però sí que...
Que entri pels ulls.
Que entri pels ulls, però sempre com amb un treball de fons que valgui molt la pena de mostrar. Després hi ha una altra que és les temàtiques de fons que toquen molts d'aquests espectacles, però moltes vegades sentim espectacle familiar, no? I sembla que hagis d'anar a veure quelcom sense contingut. Gens, no? O sigui, n'hem portat que parlaven, doncs, això de les treballadores a les fàbriques de fil i de la revolució de les dones dins d'aquestes fàbriques, n'hem portat que parlaven, doncs, bueno, la història de la Laica, i a partir d'aquí, no?, la relació dels humans i el com... Vull dir que hi ha 1000 temàtiques a tocar i normalment sempre busquem que tinguin algun fons per fer reflexionar una mica.
Clar. Mm-hmm. Parlem de reptes. Quins són els que trobeu a l'hora de programar per a tots els públics i per la diversitat de la ciutat?
Jo crec que el repte més gran que hi ha és el aproximar a les arts escèniques, sobretot, al públic a partir dels 12 anys. No? Sí que ens n'hem adonat i coincidim amb diversos espais que programen, que la franja aquesta dels 12 als 20 i pocs, no?, hi ha com una mena de buit a nivell d'incentiu per participar, ja sigui gaudint-les, fent-les, gaudint-les i fent-les, tota la vegada, a nivell d'arts escèniques. Jo crec que aquest és un gran repte. El que se'n diria el teatre per joves i de joves és un dels reptes més grans que tenim. Les propostes costen de tirar endavant, n'hi ha moltes, contrari al que sembli realment, sí. No? Hi ha molts joves creadors amb propostes ja... fetes des de joves, pensades per joves i adreçades a joves, que no vol dir que siguin exclusivament per ells, però és en el sentit públic és un públic que es fa més complicat. No, no sé si és perquè, no, mentre els infants són petits tots estem com molt acostumats a doncs anem al teatre a veure una cosa, i llavors arriba un moment...
Perquè t'hi porten.
Perquè t'hi porten, exacte. No? I llavors arriba un moment a partir dels 10-12 anys que comença a haver-hi un buit.
Perquè s'obre la porta i s'obren altres opcions.
S'obre la porta a moltes
noves.
Altres coses. Evidentment, tothom està posat en activitats, esports extraescolars de cap de setmana. No? Tot aquest món també s'amplia i entenc que el món personal i individual s'amplia moltíssim.
Un es fa una mica més gran. Edat.
Exacte.
Sí, sí.
No? Jo, és una mica jo crec que és un dels grans reptes.
I participació ciutadana, hi ha col·laboració també potser de les entitats per decidir part d'aquesta programació o no?
Aquest és un altre dels reptes que hi ha, no? Perquè moltes vegades sí que hem tingut, per exemple, que malauradament aquest any s'ha deixat de fer, durant molts anys havíem tingut a La Floresta la mostra de teatre alternatiu al Casino de La Floresta, això era una proposta que naixia de dues entitats de La Floresta, en aquest cas el Senglar Cultural i una companyia de teatre que es diu La Global, i ells ens feien arribar la proposta de tres, no? Eren tres divendres al mes, ells havien anat a veure les obres, seleccionaven les obres, després nosaltres col·laboràvem en l'encaix a l'espai, què feia falta, com ho fèiem, no? Però això sí que era purament participació ciutadana, és a dir, ells, no? Gestionaven aquell espai des de la...
Però quan parles que això també és un repte, per què ho dius? Perquè no hi ha tanta participació com vosaltres us agradaria?
Crec que perquè manca una mica la generació d'aquests espais de participació, no? I el format que han de tenir aquests espais de participació, perquè moltes vegades aquests espais, quan fas propostes culturals, a l'aprendre a defugir d'allò que a nosaltres individualment, no?, ens semblaria, o a l'aprendre a defugir de la nostra pròpia companyia de teatre, el nostre propi entorn, és una mica més complexa. Aleshores, jo crec que manca la generació d'aquests espais una miqueta, no? Ens falta la pota aquesta de, bueno, com hauria de ser i on hauria de ser un espai on poder... I s'ha generat una mica de manera involuntària amb el que et deia abans, no? Amb que sí que hi ha gent vinculada a companyies amateurs de teatre del municipi, sí que hi ha gent vinculada a entitats que ens fa arribar propostes de diferents menes. Però no és formalitzat aquest espai, diguem-ne.
Ja, yeah. Sí. Vosaltres treballeu en xarxa. Aquesta xarxa, treballa en xarxa.
En molta xarxa, sí.
Quina creus que és la importància que tenen aquestes aliances amb les entitats locals, amb els artistes emergents, amb les institucions, per la vostra proposta cultural?
Són bàsiques. O sigui, són el motiu d'existir, una miqueta. No? Si nosaltres, si no hi haguessin, no ho sé, associacions de veïns que et fan arribar propostes, entitats que et fan arribar propostes... pròpies o alienes, ho hauríem de fer tot nosaltres i ens transformaríem en un generador directe desvinculat del territori de propostes culturals, no? Cosa que no tindria gaire sentit. Jo, no sé, un festival Gatzar que surt des de l'Escola de Música, doncs poder-li donar aquest suport i aquest recolzament i acollir-lo i ser-ne partícips és fantàstic. Lo de la mostra del teatre, no?, que comentàvem a La Floresta, doncs és fantàstic. El que en el... No? A tota la zona del barri de Sant Francesc sorgeixin propostes també, que allà, per exemple, hi ha un cicle de conferències que es porta des de... No? El porta el Xavi, que és una persona de Sant Cugat que ha estat vinculada al territori, que fa les propostes, que mira una mica també, no?, què és el que més crida l'atenció en aquella gent que ja està habituada a anar a aquesta... Bueno, és tot un lligat que és imprescindible. I sobretot també, per exemple, en aquest cas, amb la feina de la PUA, no?, de l'oficina musical, amb tot el que són grups santcugatencs i grups emergents i gent jove i gent no tan jove, però que té... No? Aleshores, el que arribin aquestes propostes és el motiu de ser, bàsicament.
Sí. Parlàvem de reptes quant a l'hora de la programació, però a l'hora de fer arribar aquesta programació al públic, com ho feu? Quines eines feu servir?
Ara mateix nosaltres tenim... Bueno, hi ha un grup... Un distribuïdor d'aquests de correu. La meva tecnologia és estupenda, però... no? Un MailChimp d'aquests amb d'això, on la gent es pot subscriure i l'envia en format correu electrònic. Després, sí? Hi ha l'eina principal que tenim, és la web de la xarxa de centres culturals de Sant Cugat, on allà hi ha tots, cada una de les coses que treballem, inclosos tots els serveis que s'ofereixen des de la xarxa, no? Perquè més enllà d'això hi ha tot el tema de la cessió d'espais, del suport a les entitats, etcètera, etcètera. Llavors, allà hi ha penjada també tot el que és la programació i es generen uns llibrets tant en paper com en format digital, tant de la programació com de cursos i tallers com d'art, no?, que són les tres potes que dèiem, i després canals de Instagrams, Facebooks, no?, hi ha la part més digital de tota la... de tota la difusió.
Caldria algun altre Alguna altra eina, sí. Alternatives, canals nous? O...
No sé si és una... Jo crec que ha arribat un moment, però ja no només per la informació de la xarxa, sinó que en sentit general crec que hi ha tanta possibilitat d'informació per tot arreu que tots ens passa per davant i no la veiem moltes vegades, no? Vull dir que és allò que quasi, si no t'envien un WhatsApp directe amb un cartell que posa atenció, no? Moltes vegades anem tan sobreinformats que ja no sé si és que falta algun canal o que hem de repensar els que tenim una miqueta.
Ja. I noteu diferències entre barris o espais en funció del tipus de proposta cultural?
Sí, no...
És allò dels gustos, no?
Sí.
Vull dir, a la Floresta els agrada més això.
He de dir que som...
Mirasol, tal...
Aquí parlo ja, no és algú que haguem valorat gaire en comú amb tots els companys i em permeto d'això de fer una mica més a nivell personal. Crec que som un municipi que ens costa una mica... no? Aviam, en realitat Sant Cugat tampoc no és tan extens, o sigui, és extens, però tampoc no n'hi ha per tant, no? Llavors, a la gent que està més habituada a fer vida al centre, entenem com a centre el que és centre de Sant Cugat, perquè després ja, no? Per mi Collfava pot continuar sent centre i sembla que quedi a quilòmetres lluny, no? O el xalet negre.
Sí, són...
Al xalet negre i penses...
Nuclis del centre.
Són nuclis del centre, no? A la gent dels nuclis del centre, el desplaçament, per exemple, a Mirasol o a la Floresta, no? Es fa com... Ostres, és que és el casino de la Floresta. Ah, bé, és que és el casal de Mirasol, no? Queda com... Jo crec que tenim un tema més que de continguts, no? De la sensació de mobilitat aquesta entre els diferents centres culturals, no? Que tot allò que ja no queda al centre queda com molt lluny, i per la gent que està a la Floresta o a Mirasol, tot allò que queda al centre també els acaba quedant com a lluny, no? O sigui, els desplaçaments aquests serien interurbans,
per dir-ho així.
I crec que és... I sí que, clar, aleshores, no? El que no generen igual tant aquests desplaçaments, i el que nosaltres premiem una miqueta, premiem així entre cometes, el que és la cultura de barri, no? Fa que quan les propostes es generen en un nucli o en un altre, evidentment siguin molt diferents unes de les altres. No? El que es pot generar a l'entorn del Teatre de Mirasol no és el mateix que es genera naturalment entorn al Casino de la Floresta, ni el mateix que genera el Xalet Negre. No?
Però perquè el públic també és diferent.
Perquè el públic és diferent, més que res perquè la gent que aporta les propostes són diferents, no? I llavors el traspàs de públic és complicat. Crec que per una qüestió, això, no? De concepció de distància, una mica...
Sí, sí.
Sí.
Abans de marxar, sí. Alba, series capaç d'avançar-nos alguna proposta destacada que puguem veure a la programació de l'any vinent? T'hi pots mullar? No?
No. Ai. No, així en concret encara no, perquè tot just estem tancant la programació. El 15 d'abril es van tancar les convocatòries d'agents locals i llavors ara estem acabant de quadrar calendaris i propostes i encaixant també aquestes, no, les propostes d'aquestes convocatòries d'agents locals amb allò que creiem que seria interessant per acabar-les de nodrir.
I quan la fareu pública, aquesta, la pròxima programació?
La pròxima programació surt la primera setmana de setembre. O sigui sempre que... tornant de vacances, surt. I quan surt la programació, es posen a la venda també les entrades. Ara sí que com cada any, o sigui, puc dir que com cada any hi haurà pastorets com cada any al Casal de Mirasol que omplen un any rere un altre, hi haurà propostes a la Sala Clavé, hi haurà propostes al Teatre de Mirasol, i hi haurà les conferències al Xalet Negre, és a dir, mantenim l'estructura una mica, la PUA té unes bones propostes de concerts també, però us les avançarem una
però
mica
més endavant. Però no ens diu ni això. Alba Jué, responsable de la xarxa de centres culturals polivalents de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I no sé si ens tornarem a veure, però si no, escolta, que tingueu unes molt bones vacances.
Igualment.
I ens retrobem després.
Gaudiu-les.
Que vagi bé.
Adéu.